Les hommes y pouvaient des mains.
De la transmissió oral han nascut, Odissees enllà, algunes de les històries que encara ens seguim explicant. De vegades una mateixa arrel germina en accents i tonalitats diferents i de bona part d'aquest patrimoni en comú en diem folclore. Avui al programa abordem dues novel·les que reelaboren en sentits i amb intencions diverses la noció d'oralitat i de col·loquialisme. Una història és una pedra llançada al riu de Mònica Batet, conforma un relat de relats que arrenca amb la línia i que acaba especulant amb 5 cançons. I Consum preferent d'Andrea Genovart narra la peripècia més mental que factual d'una jove de parla taquipsíquica en una Barcelona d'horitzons precaris. Parlem, per tant, d'històries, de narracions, de geometries i de supervivència amb Mònica Batet, Andrea Genovart, Jordi Puntí i Adolf Beltran. Avui, des de les línies, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos.
Som-hi, obrim avui, per tant, celebrant Sant Jordi amb la Mònica Batet. Què tal? Benvinguda.
Hola, gràcies.
Com anem des de la delegació de Tarragona? Gràcies també a tota la gent i l'equip per ajudar-nos, que soni també. Andrea Genovart, com estàs?
Hola, molt contenta de ser-hi.
Jo que hi siguis. Adolf Beltran, què dius?
Molt bé.
Tu et veig cada setmana, feliçment,
sí,
també.
Sí, sí,
i Jordi Puntí.
Què tal? Com anem?
Avui, com deia, amb aquests dos textos, Una història és una pedra llançada al riu i Consum preferent, publicades a Angle Editorial i a Anagrama. En parlarem i buscarem i trobarem connexions. A vegades la bona literatura ja ens facilita que hi hagi aquests camins i aquests vasos comunicants, però comencem amb la història d'aquesta pedra que cau al riu i que es va eixamplant i generant noves històries, que és la novel·la de Mònica Batet, una novel·la travessada precisament d'això, d'històries, per tant de folclorística, que és un assumpte que sé que t'ha interessat també sempre i que es van repetint, eh? És una de les coses que també quan va llegint rondalles en diferents parts del món, i això ho fan alguns dels personatges i dels protagonistes d'aquesta història no ubicada ni a l'espai ni en el temps, que és una de les coses, Mònica, que m'imagino que també, no? Tenies la intenció d'internacionalitzar d'aquesta forma, quan tu veus que hi ha un, fins i tot els antropònims, un futur folclorista, un futur revolucionari, l'escultora de cançons, personatges que poden ser d'on sigui i que poden ser sempre en qualsevol context, per tant hi ha aquest punt d'atemporalitat que hi ha d'entrada. Ets a tot arreu amb unes tradicions que ens pertanyen com a espècie més que com a país.
Sí, és que saps què passa? Que jo quan escric m'interessa més l'atmosfera que no pas el lloc concret on passa l'acció, i aleshores sí que per mi era molt clar que volia que aquesta història tingués una atmosfera opressiva, grisa, que ofegués, però m'era bastant igual el lloc on passava. Sí? I perquè penso que, clar, això, l'important és traslladar al lector aquest tipus d'atmosfera opressiva que és un estat totalitari. I llavors, sempre per mi és com incòmode, quan escric, posar noms als personatges. No m'hi acabo de sentir còmode. I aleshores, en altres textos que jo escric, no acostumo a donar nom als personatges, però aquí, clar, amb el tema del folklore i el folklore d'aquest país que jo m'invento i aquest folklore que jo també m'invento, clar, m'ha anat perfecte, perquè no estic dient cap nom, sinó que estic definint els personatges per les singularitats. I això també m'anava bé.
Sí, sí, amb això que dius l'atmosfera, per mi és una de les claus, no?, del llibre, més enllà d'altres qüestions que ja entrarem, aquest aire de faula, gairebé de... Tu parlaves d'un règim totalitari, certament ho és, i algunes de les històries són l'adjectiu gris que has fet servir, no? Són fins i tot cruentes i un punt gore.
Cruels, no? També.
Cruels, certament, no? Però que a la vegada té, i aquesta és la paradoxa formal, un aire de paràbola, fins i tot. A mi no m'agrada gaire la noció d'història distopia perquè avui en dia va tan usada, no? que la trobes de tot arreu. Però sí que té aquest aire parabòlic, això, tu ho has dit, cruel, no?
Saps, vull dir-te una cosa, que és que jo quan vaig escriure aquest text, en cap moment vaig pensar que estava escrivint una distopia, tot i que algú ja li ha col·locat l'etiqueta, no? Jo estava escrivint sobre un no lloc. Això era una cosa que tenia clara, perquè és una cosa que jo acostumo a fer quan escric, escriure sobre no llocs, i no vaig pensar en cap moment estàs escrivint una distopia, saps?
No, no, perfecte, per mi no ho és, però sí que en canvi té aquesta història que a
sí.
la vegada té molt a veure amb el folclore. Jo crec que una de les coses que comparteixen les històries de diferents tradicions, llengües i orígens, no? Vinguin d'on vinguin, és efectivament aquesta pulsió tan animal, aquests instints tan cruels en molts casos, no? Fins i tot els que... Vaja, el folclore infantil, això ho explica molt bé Bettelheim i altra gent que l'ha estudiat, no? Els contes que ens han arribat avui en dia transformats i edulcorats, però que en origen eren extremament cruels, no? I aquí, quan un dels personatges o van treballant tots dos amb aquesta idea d'anar fent una teoria de la rèplica de com els contes i les històries es van repetint en diferents tradicions, veus que tots comparteixen un ingredient d'escarment, no?
Sí, perquè clar, si et fixes en el folclore nostre, no parlo per exemple de les sagues del nord d'Europa, sinó en el folclore d'aquí més del sud d'Europa i del centre d'Europa, a banda d'animals que parlen i que tenen qualitats humanes, doncs clar, et trobes això, animals que es mengen a persones, no? Això és una cosa cruel, no? Nenes que es perden al bosc, nens abandonats, i aquest és el nostre folclore, i clar, és un folclore, jo no sóc un especialista en folclore, que quedi clar, però sí que és un folclore que intenta transmetre una moralina, no? I aquesta moralina doncs sovint s'aconsegueix amb l'escarment. Per això, quan els personatges, el folclorista i el futur revolucionari, perquè en aquell moment encara és futur revolucionari, estan estudiant el folclore, diuen, hem de parlar sobre l'escarment, no? Perquè les nostres històries, les històries del nostre país, estan plenes d'escarments. Però és que si mirem les històries que nosaltres coneixem, també estan totes plenes d'escarments, no? Hi ha tota aquesta moralitat medieval, penso jo.
Sí, certament. Saludem també, vaja, ja l'hem saludat, l'Andrea Genovart, consum preferent, perquè una de les coses que deia ara la Mònica, que té a veure amb l'atmosfera, no? El de l'Alba, la teva protagonista, que va estudiar filosofia, es pregunta si li ha servit de res, no? Acaba treballant en disseny gràfic i sobretot retrata, entre altres coses que també hi entrarem, aquesta buidor extrema, per dir-ho en paraules seves, no únicament d'una edat i una generació, sinó d'una barreja de tedi, de ràbia, de frustració que pots compartir amb, vaja, més enllà de l'edat, amb un present molt actual, qüestions que tenen a veure amb la precarietat i amb altres coses d'aquestes. No? Suposo que també et va interessar molt, també després entraré en la manera de formalitzar-ho, generar aquesta atmosfera al lector.
Sí, per mi era importantíssim que la ciutat no fos només l'escenari on passava allò que li succeeix a la protagonista, sinó que fos un protagonista més. És a dir, no, perquè al final per mi l'Alba, que és la narradora, doncs no deixa de negociar amb la ciutat i després amb tot allò que li ofereix la ciutat, no? Però la ciutat al final té un component aglutinador, no, de tot allò que li passa. I per mi la manera en com pensa la protagonista, el que pensa, el ritme a través del qual pensa, tot això té a veure amb la ciutat moderna, no? No es pot pensar al marge d'aquest marc, que per mi té una força i una presència determinant.
Sí, sí, i ciutat moderna i estressant. En algun moment l'Alba diu la ciutat del mobile i del sonar, però també de les obres permanents, no? És a dir, ara que també hi ha un correlat lingüístic de com viu la ciutat i de com aquesta urbs frenètica i no sempre agradable es va traduint també en com pensa i com ens trasllà el que pensa.
Sí, perquè per mi Barcelona en aquest cas, no, i jo crec que és una cosa, no, que passa molt amb les ciutats modernes d'avui dia, doncs sempre se't presenta com que t'ha de vendre tot allò que ofereix d'una forma només atractiva, no? Mai no et mostra doncs totes les esquerdes que hi ha en allò que t'ofereix, no? La precarietat, el difícil accés, que es mantingui en el temps, allò que gaudeixes. Llavors, clar, per mi realment al final el que li passa a la narradora és doncs, descobrir constantment que allò que Barcelona li diu ell, doncs que bé, doncs, tenim una cultura magnífica, no? Tenim uns treballs supercreatius i moderns, doncs al final també és ella qui a nivell individual i personal descobreix totes les altres vessants, no? Perquè també la ciutat, com un protagonista més, no les ven així, només té un únic relat de si mateixa.
Sí, sí, i va més a més anar sepultant tots els somnis d'adolescència, no? Ubi Sun, estudiant de filosofia que acaba veient que les frustracions s'acumulen més que no pas els projectes, no?
Sí, sí, bueno, la narradora, com li passa a tantíssima gent que avui dia no escull una carrera de lletres o de pensament, doncs va estudiar filosofia a la UB Raval i al final doncs va veure que no tenia cap mena de sortida i decideix estudiar un postgrau, no, de disseny gràfic i acaba treballant per fer dissenys i logos de merchandising per diverses empreses d'avui dia.
I barallant-se amb l'Abacus, però com que...
Però això no es pot dir.
Exacte, i no tenim res en contra de l'Abacus.
No.
Jordi.
Sí, a veure, d'entrada són dues novel·les molt diferents, perquè una busca, tal com les he llegit jo, no? En el cas del llibre de l'Andrea hi ha una recerca de la cosa més concreta, d'intentar explicar un moment determinat en una persona i en un lloc molt definit, i en canvi en el cas del llibre de la Mònica és tot el contrari, és intentar eixamplar per poder parlar, això que deia ella, no? També d'un lloc que pot ser molts llocs, a partir del no lloc, que per mi és una definició, Mònica, una mica complicada, perquè més aviat crec que més que el no lloc és el molts llocs alhora, no? Però bueno, i potser per aquí va la cosa, però fixa't, fins i tot sent dues coses molt diferents, jo crec que sí que hi ha una essència que té a veure amb la necessitat de parlar i amb la necessitat de comunicar-se i d'enllaçar i de crear, o sigui, la protagonista de consum preferent necessita, comença amb un vòmit, o sigui, necessita, sí, sí, deixar-ho, treure-ho tot, deixar-ho anar, no? I en canvi els personatges d'una història és una pedra llançada al riu, no poden parlar, o sigui, d'alguna manera viuen en un règim totalitari que no els permet expressar-se, no? Però el neguit és el mateix, en el fons, no deixa de ser el neguit de l'home contemporani que l'arrosseguem des de fa 100 anys, no? Podríem dir així. Això per mi és una de les coses. Aquesta necessitat de connectar malestars i connectar frustracions també és un altre dels elements. No sé, jo m'agafaria un moment amb la Mònica, perquè això del no lloc... És veritat que al principi ens dones una pista, que almenys jo m'hi vaig agafar de seguida, que és que parles de la Universitat de Timișoara, a Romania, no? I, per tant, ja hi ha un referent que també que va cap als altres països, i quan... No sé, o sigui, és veritat que podem estar davant de règims totalitaris molt diferents, però en la mesura en què els, diguem-ne, vas descrivint aquells edificis alts, aquesta, la línia, la famosa línia, tot això em feia pensar en molt en països de l'est.
Sí, això és veritat, això és veritat. Jo tenia aquestes referències, no? Perquè saps què passa? Que la meva infantesa doncs està plena dels telenotícies i d'informes semanals que sortien tots aquests països que ara són excomunistes, no? I veies tots aquests senyors, perquè tots eren senyors, no? Doncs abrigats, veies jo recordo, no? El Helmut Kohl i tota aquesta gent, i aleshores sí que és veritat que això va generar un pòsit en mi, i sempre m'han interessat molt aquests països que han estat comunistes. Ho trobo interessant. I aleshores sí que el paisatge que jo intento reflectir és una mica el d'aquests països. Però, i això que deies de Timișoara, sí, anomeno la Universitat de Timișoara, però justament perquè Timișoara està en un altre país. d'on passa l'acció.
Sí, però tanmateix jo llegia i hi havia moments que pensava això podria ser Romania, també. No?
Sí, però també podria ser Berlín o també podria ser Praga. És a dir, vaig intentar unir tots aquests països que la segona meitat del segle XX van estar sota un règim polític una mica així agressiu, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, de fet, sí, al començament cites un cantautor portuguès,
sí. Sí.
I cites un fragment, una cançó de Caetano Veloso, sí, que va escriure a l'exili quan estava,
exacte,
a Anglaterra.
Exacte, i que,
no?
Per cert, dono una bona notícia que he tingut, és que el Caetano Veloso ve a Europa ara, a l'estiu, i estic a estiu-hivern, estic molt contenta perquè m'agrada molt. Sí, el primer fragment de text que et refereixes, que és del Godinho, no? Que és això, quina força és aquesta, no? Que només me fa obeir. Jo no l'havia sentida mai, aquesta cançó, i una vegada que vaig anar a Coimbra, ara fa 3 o 4 anys, abans de la pandèmia, no? Perquè el món es divideix entre abans i després de la pandèmia, això va ser abans, vaig veure escrit en un mur aquesta frase, quina força és aquesta que només et fa obeir, i no sé, va ser com un moment epifànic en mi, perquè em va fer pensar moltes coses i vaig tindre clar que amb el text que jo ja estava pensant que volia escriure, volia que hi hagués aquest tema, no? El fet de per què obeïm i per què no ens qüestionem desobeir.
Fita treballar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Fita trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro.
Aquí la tenim, aquesta cançó de Godinho. Les cançons, Mònica, fins a quin punt tenen importància en el teu llibre també, perquè no només per l'escoltador de cançons, la protagonista, no només per deixar no voler cantar, sinó perquè traslladen tot un imaginari al capdavall, són històries concentrades en, no, en unes poques estrofes, i fins a quin punt tenen a veure, doncs, això, amb la recerca folclorística i narrativa al capdavall que fan els teus personatges.
Clar, és que jo no volia parlar només de contes populars, no? Perquè normalment, com que el concepte de folklore el tenim potser a vegades mal entès, no? Perquè folklore no deixa de ser com un organisme viu que es modifica, es transforma, no? Ben bé el que expliquen o el que estudien el folklorista i el futur revolucionari. I aleshores, doncs, també vaig voler parlar de les cançons i també de com contes esdevenen cançons, no? Pel tema aquest que tot és modificable.
Jo no sé si és perquè vaig llegir primer la novel·la de la Mònica, Una història és una pedra llançada al riu, no? Però jo sí que he trobat moltes connexions amb la novel·la de l'Andrea Genovart. D'una banda, i això ja ho ha remarcat el Jordi, són antagòniques en un cert sentit, no? Perquè els topònims en un cas són extraordinàriament concrets. La protagonista de la novel·la de l'Andrea, l'Alba, treballa aquí al costat, perquè si no m'equivoco, l'edifici Beethoven és aquí al 618 de la Diagonal i nosaltres som al 614, no?
Sí, sí.
Casualitat.
Ara anirem.
Ja m'imagino, no?
No sabia que vindria aquí.
Els Jardinets de Gràcia, en fi, les ceps, etc. En canvi, ja ho ha dit també altre cop el Jordi, no? Doncs en el cas de la història de la Mònica Batet, doncs són el Gran Passeig o la Banda 1 o l'altra banda. En el cas de les nominacions o dels antropònims, exactament el mateix. Però després et trobes que les línies i els cercles, per exemple, són molt importants en una novel·la i en l'altra. En el cas de la novel·la de la Mònica, òbviament, perquè comença amb el conte de la línia, no? Aquella mena de guerra freda que en un cert moment es converteix en guerra calenta i que diu tant sobre el món que retrata. Ho fa d'una manera, jo crec, molt original, però també ho has dit tu, Mònica, no? És un món molt del segle XX, un món de guerra freda, no? Aboca, doncs, el taló d'acer, el Berlín dividit, Timisoara, que és un esclat a la revolució romanesa l'any 89, també hi ha referències a Portugal, no només amb les cites de començament de les cançons, sinó també alguna data, no? El 26 d'abril, per exemple, si no recordo malament. És un món amb enemics molt concrets. I, en canvi, en el llibre de l'Andrea Genovart, tard, el cercle és molt important. Començant pel començament, ben bé, és a dir, quan ella està abocada al vàter i veu com la seva imatge, com ho diu allò, del giròvex, no? És a dir, com fa aquells giravols i se'n va camí de les clavegueres, no? És a dir, però és que després et trobes també com la idea de la roda, del capitalisme, ella diu, l'Alba, que ella no vol ser un hàmster en aquesta roda del capitalisme. I també la idea de ratlla, de línia, és molt important en les relacions laborals. Amb el Jordi i l'Alba, no? Hi ha un cert moment en què el Jordi, que és el cap de l'Alba, bé, és que la trepitja, és que no la deixa parlar, és que ni tan sols quan la fa fora li permet de ser protagonista d'aquella escena. Encara li roba també aquell protagonisme, li roba la veu d'alguna manera, no? De manera que hi ha moltes altres concomitàncies que, si volem, podem anar parlant. La presència de la guerra, posem per cas. De la música. També hi ha moltes cites de cançons, en el cas de l'Andrea Genovart. Són retrats a última hora molt diversos des del punt de vista literari de situacions de deshumanització. Extrema, totalitària, en el cas del llibre de la Mònica, en el cas de l'Andrea, segurament una cosa molt més postmoderna, no? En què fins i tot ella, em refereixo a l'Alba, la protagonista, se'n ressent perquè no sap com lluitar-hi contra això. Perquè sap també que hi ha situacions molt pitjors al món, no? I aquella escena que trobo esplèndida, no?, que és la visita al World Trade...
World Press Photo?
Això sí, mateix, sí, el World Press Photo, no?, sí, sí. Que és la casa dels horrors, diu la narradora. No sé, són coses per aportar, no sé com ho veieu.
Oh, fantàstica l'anàlisi geomètrica, fins i tot.
És que l'escena... hi ha un capítol que és el capítol... que es diu Els fets de la línia, que ja és bastant al final del llibre, sí. Que és un capítol tèrbol i d'una crueltat en molts moments extraordinari, i és un gran capítol, i penso que les fotos que sortissin d'allà podrien estar al Wallpress Photo perfectament. Saps? Seria una manera de trobar la finestra per entrar-hi, no? Hi ha una altra cosa que volia comentar amb la Mònica, que és aquesta sensació que la realitat acaba imitant el folklore. És a dir, la cançó, comencem el llibre amb la cançó de la línia, o amb la història, no la cançó, el conte de la línia, i acabem vivint una història real de la línia, no? Llavors, només et volia preguntar en quina mesura per tu això era un càlcul important dintre de l'evolució de la novel·la.
En una mesura importantíssima, perquè una altra de les idees que tenia clares era justament això, no? Fer un relat especular, que es diu, en el sentit que això, que la història, després, el conte popular es reproduís en la història real d'aquest país. I, és a dir, és una cosa que vaig estar pensant molt de com podia anar-ho lligant. O sigui que sí, per mi aquest era un dels factors molt, molt importants.
I et vas inspirar en algun fet real? Tens al cap alguna cosa que hagués passat així? Que dius, perquè tu, encara que no ets especialista, però coneixes bé el folklore i has llegit molt sobre folklore, segurament.
Llavors... No sé, això de ser llegit molt, bueno, és molt,
no sé,
agosarat,
no sé,
Jordi.
Pregunto, però en tot cas t'interessa, vull dir que si hi ha algun aspecte, algun lloc, alguna història que diguis, mira, és que
bé,
això...
Bé, mira, jo una de les coses que vaig pensar va ser en Antígona, oi? Mm-hmm. En el fet aquest de que un germà mor i amb ella no li deixen enterrar el germà, això és una de les coses que vaig pensar. I després vaig pensar en una cosa que ha passat al segle XXI, que ha passat durant la guerra de Síria, que és que durant 2 o 3 anys van tenir ocults uns cadàvers d'uns nois dissidents, quan dic uns nois bastants, dissidents, sota un hospital, i les mares reclamaven poder veure i enterrar aquests cadàvers. És un documental que és a Filmin i que jo quan el vaig veure no vaig sopar. És un documental molt curt, però clar, vaig pensar, ostres, no? Això de saber que saps segur que aquestes persones són mortes, però que no les pots enterrar, ha de ser duríssim, no? I és a dir, vaig barrejar el tema d'Antígona amb aquest fet històric que deu fer 4 o 5 anys que va passar, però que aquí no ha arribat com tantes coses no arriben.
Sí, sí, no, és efectivament, algun dia valdria la pena en algunes d'aquestes històries posar-hi música real, diguem-ne, no? Perquè això busques a Spotify i no existeix, la tentació
no,
hi és.
No, ni a YouTube, eh? No, no ho trobaràs, no ho trobaràs. Sí que he de dir una cosa, que és que fins que jo no vaig tenir... Hi ha un conte que apareix al capítol de... que apareix al segon capítol, el d'Aprendre a ballar, que és el dels ocells van sorgir de terra, uh-huh. i després les cançons que hi ha al final de la novel·la, sí. que fins que jo no les vaig tindre fetes no vaig començar a escriure, perquè necessitava tenir-ho, perquè si no em sentia com en una impostura.
És a dir, les cinc cançons que llegim al final sí. van ser l'inici, en el procés d'escriptura, diguem.
El primer va ser el conte de la línia, que va ser, em va venir ràpid, després l'he revisat molt i l'he canviat i tot això, però aquest conte em va venir molt ràpid, i després, evidentment, vaig fer l'estructura, però abans de posar-me pròpiament a fer escriure, vaig escriure les cançons i aquests contes, perquè si no, no m'hauria sentit còmode escrivint.
Sí, sí, doncs, clar, té encara més sentit, no?, aquesta cosa especular quan un va anant a Deixa'm no voler cantar, per posar un dels casos que també narrativament tenen més lligam, no?, amb aquesta línia i amb les històries que s'hi expliquen, però en tot cas jo també convido, fins i tot els lectors un pot anar-hi posant música quan està llegint perquè és molt temptador en aquestes diferents històries. Va, que aquesta no sona, òbviament, en la història de la Mònica, no és cap d'aquestes cinc cançons, és una cançó que a la narradora, no ho sé, a l'Andrea crec que no li agrada especialment, però que ens convida a entrar en una festa, no? Perquè l'Alba va a festes, és una cosa que també es passegen per pisos compartits i és un dels llocs, Andrea, on té, no?, relacions, que és una finestra més que volia obrir. Una de les coses que jo crec que també tenen molt interès a Consum Preferent és el tipus tan realista o fins i tot hiperrealista a vegades de retrat de relacions humanes, no? I per dir-ho ja fins i tot amb més precisió, sexoafectives en alguns casos, no? Hi ha un moment, crec que és a la Rambla, amb un comiat, no?, que la protagonista s'acomiada d'algú i pensa, ara em giraré i passarà com a les pel·lícules que també es girarà ell i ens mirarem. I no passa com a les pel·lícules, perquè la vida no passa el que passa a les pel·lícules i, per tant, aquí hi ha aquest comiat una mica més fred, no? Però això, és a dir, fins a quin punt et va preocupar que aquesta protagonista tingués aquest tipus d'actituds o de gestos que a la novel·la veiem gairebé antiromàntics, no? I que suposo que formen part, si no fos que el pobre Bauman se n'ha abusat molt, diríem relacions líquides, no? Avui en dia, però és aquest tipus de forma com s'han après o desaprès a relacionar-se, no?
Sí, jo crec que bé, la protagonista que es troba en aquest temps, no?, present de la ciutat, per tant podríem parlar d'avui dia, doncs reconeix molt quins són els codis de la comunicació per cada cas i en el seu cas amb l'Uri, no?, que és la persona simplement amb qui té relacions sexuals, per dir-ho finament, però que no sap ni on és ni on va, però identifica que ara mateix estem en un moment en què no s'ha de preguntar ni s'ha d'exigir cap mena de resposta ni cap mena
de vincle
amb la persona amb qui tens relacions d'intimitat d'alguna manera o altra, no? Llavors, clar, al final aquesta consciència, aquesta autoconsciència dels temps en què vivim i com funcionen, inclús d'aquesta absència de comunicació, no?, la protagonista, doncs, òbviament, hi actua en conseqüència, tot i que no resol res perquè al final, doncs, el malestar en ella segueix sent-hi, no?
Sí, sí. I és un malestar que, a més a més, es tradueix en molta prosa. La Dols té una cita per aquí?
Sí, sí. No, justament és que crec que una de les coses que defineixen la protagonista de la novel·la de l'Andrea és aquesta necessitat de reconeixement, d'atenció i de vincle. I entre les seves fantasies hi ha també la fantasia de l'amor romàntic, no?, pel qual se sent culpable o no sap ben bé si això encaixa amb determinats marcs ideològics, no? I per exemple, una cosa que recordo que em va cridar també l'atenció és que ella reconeix, es tracta d'un monòleg interior, això és una cosa que valdria la pena de remarcar i de recordar, no? I diu, de tant en tant m'agrada que passin coses insòlites, és a dir, desgràcies. És com que, de sobte, en un món de lligams esmicolats, s'alça una comunitat unida a través de la perplexitat. No? És a dir, aquesta necessitat de vincle, de reconeixement, però de reconeixement també de la pertinença a una comunitat, a una determinada comunitat, no?
Sí, l'Alba Narradora està com molt obsessionada, no?, a identificar-se amb alguna cosa i bàsicament jo crec que el que li passa és que sent que si no s'identifica amb res no pot formar part, no?, d'aquesta comunitat. A mi també m'interessava a l'hora d'escriure preguntar-me per què necessitem d'una manera com tan desesperada o tan determinant identificar-nos amb alguna cosa. És a dir, per què una persona que avui dia no es reconeix o no s'acaba de reconèixer absolutament en res, doncs ha de sentir-se menys realitzat o ha de suposar-li certa crisi personal. És a dir, per què necessitem tant tenir, o sigui, aferrar-nos a aquest concepte avui dia d'identitat, perquè ens és tan necessari, no? Llavors, clar, bàsicament, doncs, ella, doncs, l'Alba anhela molt sentir-se part d'alguna cosa, però no pot perquè emocionalment no s'hi troba implicada en res.
I hi ha una cosa que també es repeteix com una mena de leitmotiv, que és allò de l'objectiu, i torno a la imatge geomètrica, no? Ho diu tal qual, no? Una línia a seguir, alguna cosa que la projecti cap al futur d'una manera més definida, no? Perquè està perduda, no?, a la vida.
Sí, crec que en un moment donat, no?, de consum preferent, de fet, escric el concepte, la vocació, no?, en majúscules, i jo crec que avui dia ens demanen ser en el món a través d'una implicació absoluta, no?, amb allò que fas, i realment la narradora busca aquesta idea, que a vegades ella anomena com la gran idea, perquè no pot projectar el seu dia a dia d'una forma desordenada, ordenada, lineal, no? I que tingui un marc delimitat i que pugui identificar, no? Llavors, l'anhela i el necessita, o el creu necessari. I, bàsicament, doncs bé, s'hi compara amb la resta a través d'això, no? A través de la seva amiga, que té molt, molt clar que vol fer carrera acadèmica, a través del seu cap, que creu perfectament en el projecte de... que fan...
Sí, sí, jo trobo que estan, ja ho he dit abans, molt ben retratades les relacions laborals més actuals, no? En molts casos, això, aquest abús des de l'excés de confiança, i després també hi ha una cosa que he connectat també amb la novel·la de la Mònica Batet, i és, mira tu si les circumstàncies són diferents, no?, però és l'obligació de la felicitat. És a dir, en el cas de l'Alba, de la teva protagonista Andrea, ella sent que ha d'estar superimplicada, que ha d'estar supercontenta de treballar en el projecte d'aquella casa de disseny, etcètera, però és que també, per exemple, tot i que ella ho viu com una mena de camp de concentració laboral, i ho diu tal qual, no? Però és que, per exemple, en el cas d'aquest país totalitari de la novel·la de la Mònica, hi ha un cert moment que tu recordaràs perfectament, Mònica, en què es diu, no?, sobretot tingueu converses alegres,
sí,
no? És la veu, diguéssim, de l'autoritat que els seus ciutadans, a mi m'ha fet pensar en aquest cas en Corea del Nord, no?
Ai,
per exemple,
sí.
N'hi ha moltíssims de referents, però aquesta mena d'obligació de la felicitat, en el seu cas, fins i tot l'obligació del dol quan es mor el dirigent màxim, no? I repeteixo, o torno al teu text, no? Diu, la idea que has d'estar, sobretot tingueu converses alegres, que ningú pugui dir que els habitants del nostre país fan cara de circumspectes. Diu, concretament aquesta veu autoritària,
sí.
No?
T'imagines, sí,
amb megàfon anar repetint consignes davant de la població pels pocs estrangers que hi vagin a tirar alguna foto.
Clar, perquè tots aquests països que estan en aquestes circumstàncies totalitàries volen donar una bona imatge al món, oi? I aleshores el que es fa és això, intentar demostrar que s'està perfectament, i has dit molt bé això de Corea del Nord, no?, perquè quan tu veus les imatges que fan aquells espectacles, no?, com a multitudinaris i tothom content, clar, és la imatge que tu vols projectar.
Spain is different, també, no?, una mica per aquí.
En la mateixa línia, jo estava pensant...
La línia.
La mateixa línia, exacte.
La línia va sortint.
Estava pensant... No, que hi ha una altra cosa, que és la necessitat de... O sigui, un descrèdit o una desconfiança de la realitat, no? I la necessitat de fugir d'aquesta realitat, que en el cas del llibre de la Mònica és a través de la simbologia comuna que porten les cançons populars, o que porta... el folklore, no?, els contes, I en el cas de l'Andrea, jo hi veig més l'humor. L'humor com a element distanciador. O sigui, una de les coses que té Consum Preferent és que quan el tanques, quan l'has llegit, el que torna són escenes molt divertides, que són al mateix temps divertides / sagnants. O sigui, que no són tot l'episodi on van a comprar unes... Estan a una festa i van a comprar llaunes de cervesa i es troben amb el noi africà que els hi ven,
Abdul,
o pakistanès,
no?
No?
Sí.
I que els hi ven, els hi vol vendre bijuteria. Tota aquella escena és molt divertida i alhora és lacerant, o sigui, et fa patir, no? I alhora retrata molt bé això, aquesta necessitat de refugiar-se en un altre territori. Llavors, per arribar aquí, crec que totes dues treballen molt bé la llengua. O sigui, crec que la llengua, la voluntat d'estil, en el cas de la Mònica, hi ha aquest exercici d'amagar el territori, el lloc i els noms de les persones per fer-ho més universal, i en el cas de l'Andrea hi ha una voluntat de jugar molt amb els límits del català, amb els límits de l'anglès, l'utilització d'altres llengües, que per cert és una cosa que es fa molt habitualment a tota la literatura europea. O sigui, en aquests moments hi ha un escriptor alemany que es diu Kim de l'Horizon, que acaba de guanyar el millor premi de la literatura alemanya, on hi ha un joc constant amb la presència de l'anglès i de les llengües eslaves, també, no? Perquè hi ha la convivència en un món globalitzat com el nostre, la convivència de múltiples llengües és important, i crec que hi ha de ser, que està molt bé que reflecteixi, no cal que hi sigui a totes les novel·les, no dic això, però sí que està molt bé que reflecteixi una realitat.
Sí, jo hi afegiria també, certament, que en el cas de l'Alba, la protagonista de Consum Preferent, està encara més motivat, perquè la manera com ella trasllada lingüísticament el món, els seus pensaments, allò que sent, i el seu dia a dia està travessat d'una mena d'allò que en diuen taquipsíquia, no? Un pensament molt frenètic, molt ràpid, que té la virtut, a més, està formalitzat en una mena de monòleg interior, i que, en conseqüència, aquesta realitat fragmentària i multilingüe té encara més sentit, no? És a dir, que jo crec que trasllada molt bé, i sobretot de manera molt plàstica, tot d'imatges. Hi ha un moment, recordo, amb una confessió també en una festa, l'Ivan, aquest amic basc, no? Que ella, com després va traduint tot allò que ha sentit, la decepció que ha sentit, i en això també un treball d'estil.
Sí. Per contra que es pugui pensar, no, que a vegades llegeixes i sembla un monòleg, no, i després allò que llegeixes com molta oralitat, molta espontanietat, no, em diuen, està escrit com a raig. Precisament hi ha un gran treball d'estil per crear aquest efecte. Sí, perquè ho sembli, precisament. O sigui, el treball de reescriptura ha sigut brutal per aconseguir-ho. Però per mi tenia molt de sentit que l'estil representés allò que jo volia dir en la novel·la, no? El missatge, és a dir, si jo parlo de que estem en una realitat, no, fragmentada, caleidoscòpica, amb molts elements que intenten conviure de forma pacífica però no ho aconsegueixen, tenia molt de sentit que l'estil estigués escrit de la mateixa manera, fos escrit de la mateixa manera. És a dir, que jo no li hagués de dir al lector... Mira, la ciutat és fragmentada, la ciutat no deixa de patir interrupcions, la ciutat no deixa de viure en intermitències. No, que ell mateix, doncs, hi hagi un pensament fragmentat, intermitent. I per mi, doncs, clar, aquest treball ha sigut fonamental i ho tenia molt clar des del primer dia.
Que bo. Mònica, en el teu cas també, al marge, si et ve de gust també parlar de la qüestió formal, no, hi ha una cosa que té molt interès, perquè un cop més, Fons i Forma en aquí dialoguen, que té a veure amb les expressions, amb les fórmules que fa servir la rondallística i que tu tradueixes amb molta cura, fins i tot a l'inici de cada capítol. M'agrada molt que són sintagmes nominals que comencen per quan, però que necessites arribar al final de la pàgina per saber exactament en quina ubicació o què està passant en aquell personatge, no? O les fórmules de l'estil passa un temps ni massa curt ni massa llarg,
sí.
O quan era i quan ja no era, no? És a dir, és un tipus de frase que ja obre tot un món, és a dir, desperta, és un Rosebud que té la capacitat de despertar records i d'obrir moltes memòries, no?
Clar, jo t'he de dir que el to és el que més me va costar. de trobar en aquesta novel·la. En el moment que jo vaig trobar el to, la manera... Però jo tenia molt clar el que volia explicar, no? El problema era com ho explicava. I en el moment que vaig pensar, perquè ja havia pensat aquestes formes folclorístiques del quan era i quan ja no era, això que has dit tu molt bé, va passar un temps ni massa curt ni massa llarg, o en una ciutat com el... com en un país com el nostre i en una ciutat com la nostra, no? I va haver-hi un moment que vaig pensar, i per què no faig que aquestes característiques d'aquest folclore inventat siguin les característiques de la veu narrativa. I va ser bastant assaig i error, però quan vaig aconseguir el to i quan vaig decidir que començaria amb el quan era i quan ja no era, que és el que permet també al lector situar-se en el període cronològic que s'està narrant, jo ja em vaig sentir salvada, saps? I em vaig sentir segura a l'hora d'escriure.
Sí, sí, que bo, eh? A vegades, ara quan deia la Mònica, el com, que bàsicament és segurament el que defineix la literatura, no? Sí. Trobar el com, és aquest...
Sí, bueno, i és que el com et porta el què.
Això mateix.
I el què et porta el com, no? És bastant inseparable, no? La
sí, però
forma és el contingut, si voleu.
Una cosa és que sovint, no, quan es parla de novel·les, només s'explica l'argument, quan això, per mi, és el menys important.
És el menys important, certament. Sí, sí. Mira, el també consum preferent, tampoc passen grans coses, no?
I
no és un llibre d'esdeveniments, ni factual, ni de grans sorpreses, ni girs narratius, no? Ni de la intenció.
De fet, amb això estic totalment d'acord amb el que acaba de dir la Mònica. Per mi, o sigui, el més important era l'estil, i precisament jo crec que és del més rellevant, no? En la novel·la, perquè és això que tu dius, no passen gran coses. Per mi és com una mena de zoom quotidià en una realitat amb la qual ens podem identificar, perquè sempre a tothom li agradaria que fos més intensa o més especial del que acaba sent, no? I precisament jo moltes vegades dic que és consum preferent, doncs, una novel·la on no passen gaire coses i la seva protagonista voldria que li passessin.
Ciutat Maragda.
En Jordi volia... Mira, és que jo abans he dit que tenies molts llibres entre les mans, i jo sé que amb la Mònica li volies parlar...
Bueno, amb la Mònica i amb tothom,
sí,
eh?
Sí.
No amb la Mònica només. Curiosament, la lectura del llibre de la Mònica m'hi ha fet pensar, perquè va coincidir que l'estava llegint quan es va morir aquesta escriptora...
Ugrèixic.
Dubravka Ugrèixic,
oh,
exactament.
Que bona.
Que li volia
bona.
Fer un homenatge, i que per mi va ser, durant uns quants anys, va ser una pedra de toc, i fins i tot ara fa 10 anys, més o menys, va venir aquí al Cosmòpolis i vaig poder passar un vespre amb ella parlant.
Oh,
i...
No em digues això, de veritat? Sí.
I bé, és que... Bueno, mira, també et diré una cosa. Avui dia, si vas a YouTube, trobes bastantes
sí.
entrevistes
ho he fet.
Converses amb ella, que és com reproduir una estada amb ella, perquè era una persona que tenia la gran facilitat de convertir les anècdotes i de convertir tot allò que havia viscut en literatura parlada, o sigui, que t'ho explicava.
Sí, amb l'oralitat. Sí.
I llegint, bé, ella, evidentment, té una part que té a veure amb el folklore, no?, i amb les històries que va escoltar de petita. I és una persona que pràcticament tota la seva obra la va fer des de l'exili, no?, perquè
sí.
la Dubravka Ugrèixic, en el moment en què Croàcia va esdevenir un país independent, va adonar-se que el nacionalisme que imperava no li interessava, no li agradava, i va emigrar. Se'n va anar cap a Amsterdam, sí. Es va quedar a Amsterdam i va iniciar una mena de vida nòmada que la va portar a viure sobretot a Amsterdam, però a passar llargues temporades als Estats Units, molt sovint en colònies d'escriptors. Això que dic, una vida nòmada que es traduïa molt en la seva literatura, que era sempre una literatura que d'una banda vivia del record i de la necessitat de retrobar aquest territori perdut, que pot ser la infantil, contentesa, però que no era especialment feliç. Tampoc.
La iugonostàlgia.
La iugonostàlgia, exacte. Quan era... I alhora, també, no només en la ficció, sinó en els llibres d'assajos i sí. d'articles, que són sí. molt, molt recomanables. Sí, jo sí. hi vaig entrar per un llibre que es deia Gràcies por no leer.
Oh, que bo que és.
Que va publicar La Fàbrica.
Perdó, perdó, eh?
No, al contrari.
Estem meravellats del teu entusiasme. Escolta,
és que sabeu una cosa? Acabo de tornar de Zagreb, jo.
Ah. Què dius?
Sí. Però, I vaig anar a Zagreb just...
Has preguntat per ella?
No l'he trobada en cap llibreria perquè és una dissident.
Clar, és que aquesta és la cosa. O sigui que jo he estat dues vegades a Zagreb amb festivals d'aquests literaris i amb escriptors croates i serbis, diguem-ne, que són bons lectors, i quan els hi treus la Dubravka o Gresić, tots arrufen el nas. Mm. I no és curiós, perquè no l'han pogut llegir. Probablement, quan furgues una mica, sí que t'expliquen, que l'han llegit, i perquè al final els seus llibres, si els busques en altres llocs, es troben. Curiosament, en català no hi ha cap títol traduït. El podeu llegir en castellà, en francès o en anglès. És una autora que tot se li publicava. No? Llavors, Gràcies por no leer, per exemple, explica una història que és la primera vegada que va anar, a veure si te'n recordes, la primera vegada que va anar a la Fira de Frankfurt. I com que ella se sentia perduda enmig d'aquell món ple d'escriptors i d'editors, i tenia la sensació que era, ho diu en un altre lloc, una nota a peu de pàgina que intenta sobreviure, no? Soc només una nota de peu de pàgina. I aleshores la seva agent literària, que era molt desperta, li va dir, no, ara aconseguirem que tu, a tothom et conegui. I aleshores anava al servei d'informació i deia, sisplau, digueu pels altaveus que la senyora Dubravka Ogresić, escriptora, autora de tal, se l'espera a la caseta número qual.
I
ho deien, i al cap d'una mitja hora, la senyora Dubravka Ogresić, sisplau, que es presenti a la caseta tal, no? Mm. De manera que al final tothom sabia qui era, com a mínim aquell dia. I llavors, jo crec que tenia això, no? Tenia aquest cantó que surt molt bé de la teva novel·la, que és aquest lligam amb un passat dictatorial i totalitari, i alhora aquest humor que abans destacava del llibre de l'Andrea, no? Aquesta capacitat de riure's d'un mateix, perquè hi ha una cosa que és molt important, que sovint oblidem, que és que si no tens sentit de l'humor, no tens sentit del ridícul. I aleshores et poses en ridícul sense saber-ho, no? I en aquest cas, doncs, ella era començava per si mateixa, Els llibres els trobeu avui dia... Se n'havia publicat algun anagrama Alfaguara, però avui dia pràcticament ho ha reeditat tot Impedimenta, que són, realment estan molt, molt bé.
Zorro, per mi, és el millor, eh?
M'ho he pensat. M'he pensat que t'agradaria el Zorro. Jo sóc molt, molt fan del Museu de la Rendició Incondicional.
També és molt bo, també és molt bo. És que aquesta dona era excepcional, escrivint.
Aquest, si... Tinc un minut, David?
Jordi, més d'un minut. No, saps què estava pensant? Estava pensant que aviam si serveix això també per animar editorials en català.
Clar, i tant.
És que sabeu que l'Ogresić està en una agència bastant de, també en relació amb el Zorro. Vull dir que està en aquesta agència de Nova York, que és la Winnie.
Ah, sí, no, l'Andrew Wiley.
Wiley.
Sí.
No obrim aquest meló.
Escolta, llegiré el començament, val? De El Museo de la Rendición Incondicional. Incondicional, sí. Diu, en el Parque Zoológico de Berlín, al lado del escatanque de las morsas, hay una extraña vitrina. Tras el cristal están los objetos encontrados en la tripa de la morsa Roland, cuya vida concluyó el 21 de agosto de 1961. Exactamente hay... un mechero de color rosa, cuatro palitos de helado de madera, un broche de metal en forma de caniche, un abridor de botellas de cerveza, una pulsera de mujer, probablemente de plata, un pasador de pelo, un lápiz de madera, una pistola de agua de plástico, un cuchillo de plástico, unas gafas de sol, una cadenita, un flotador de goma, un paracaídas de juguete, una cadena de hierro de unos 40 centímetros, un cochecito de plástico, un pin de plástico, una muñequita, una lata de cerveza, tipo Pilsner, una cajita de cerillas, una zapatilla de niño, una cerradura, una bolsita de plástico de agujas e hilos. Más hechizado que asombrado, el visitante se queda ante estas extrañas piezas como ante unas excavaciones arqueológicas. El visitante sabe que su valor de pieza de museo está determinado por la casualidad y el caprichoso apetito de Roland, la morsa, y no obstante no puede resistirse al pensamiento poético de que con el tiempo esos objetos han establecido entre sí unas relaciones más delicadas. Això és el
que... És boníssim.
És, ella
fa... Falta pena, aquesta...
Sí, exacte. Però, i ella fa servir aquesta imatge per explicar que tots els textos que trobaràs en el seu llibre, que molt sovint són textos de... Poden ser anotacions de dietari, poden ser contes que li han explicat, històries que ha viscut... tot de coses molt diferents, fins i tot la descripció d'una fotografia que surt a la coberta del llibre, tot això es relaciona de la mateixa manera que aquests objectes, la morsa relacionava tots aquests objectes. És a dir, l'experiència personal és el que acaba fent que el llibre tingui un valor.
Sí, sí, com totes les tradicions, no? O algunes de les històries que exploren aquests personatges d'una història és una pedra llançada al riu, que també van teixint connexions invisibles. I jo em preguntava a Mònica, encara té sentit, perquè crec que veladament també surt citat en el llibre, no? La morfologia del conte, i pensava, doncs això, la temptativa no únicament de Vladimir Prop, sinó de tot el formalisme de fer gairebé ciència de la rondalla, de folclorística, de reduir a un llistat de 50 elements en comú aquesta idea que tan meravellosa que és la fabulació, no? I que no, segurament és encotillar-la i tancar-la en una presó que els vostres llibres jo crec que contradiuen una mica aquesta temptativa, que per descomptat és més un episodi històric que no una cosa que avui en dia en sigui útil, no?
Jo penso que és la necessitat, no, que tenim els éssers humans de classificar-ho tot, fins i tot el que sembla inclassificable.
Fins i tot el que surt d'una morsa.
Sí, això.
Sí, sí.
Escolta, jo, com que et vaig sentir una vegada parlar del Josep Maria Pujol, sí, que va ser professor teu de folklore, precisament.
Mira, jo aquí dic aquí perquè, clar, jo sóc a Tarragona ara, no? Jo vaig estudiar a la Universitat Rovira i Virgili, i que jo crec que és l'única universitat de Catalunya en què s'ensenyen assignatures de folklore, justament perquè hi havia el Josep Maria Pujol, i nosaltres vam fer dues assignatures, una que era etnopoètica, que sí, justament a la novel·la hi ha una revista que es diu Etnopoètica, que ens la va fer la Carme Oriol, que era... Bé, ara és la continuadora, no, del llegat del Josep Maria Pujol, i amb ell vam fer folklore narratiu, que era una optativa, però que la feia molta gent perquè el Pujol tenia molts fans, a Filologia Catalana.
Josep Maria Pujol, perdona, recordem, que és el professor també especialista en Jaume I i especialista en tipografia, l'autor, juntament amb en Joan Solà, del Tractat d'Ortotipografia, que és un vademecum.
Sí, sí. I aleshores ell, nosaltres ens fèiem, en recordo, era dilluns i dimarts, a les 4 de la tarda, ens feia folklore narratiu, que justament el que estudiàvem eren les llegendes urbanes, és a dir, les coses, no, que m'ho ha dit un amic d'un amic, no? Això té aquest nom, no? A friend of a friend, és un tipus de folklore actual. I estudiàvem això, i ens explicava aquestes coses.
Ell va arribar, jo recordo que va publicar, i això ja fa uns quants anys, un estudi sobre llegendes urbanes que es deia Benvingut al Club de la Sida.
Ah,
perquè
sí?
Era una d'aquestes,
sí,
llegendes,
exacte,
que circulava, no?
Exacte. Sí, sí. Recordo un dia a classe que ens va dir: quins rumors heu escoltat? Sí. I hi havia el rumor, és que no sé si està bé que ho digui.
Sisplau.
L'Andrea és molt més jove, no sé, segur que no sabrà quin és, un del Ricky Martin i d'un programa de televisió.
Ah, sí, de la Malmalada.
Sí, però veus, veus, i ell va dir això, perquè un va dir Malmalada, l'altre va dir Paté, l'altre va dir Macilla, saps? I va dir, veieu? Això és el folklore narratiu.
Sí, sí. Però veus, és molt fort, perquè només dient la paraula,
sí,
tots sabem de què està parlant,
sí,
no? I que a més és una... Bueno, té molta pinta de llegenda urbana.
Sí, ara en recordaré una que segur que molta gent... I ho dic perquè l'Alba, la protagonista de l'Andrea, va estudiar filosofia. Doncs bé, més d'una persona en diferents contextos em va explicar d'un professor, d'un examen de filosofia, d'un professor que en una aula va posar un examen, sorpresa, amb una sola pregunta. La pregunta era: què és el risc? I aleshores tothom va quedar molt parat i una persona va aixecar-se amb el full en blanc, va entregar-li el full al professor i li va dir el risc és això, i va treure un 10. No? Aquesta mateixa història em va arribar de, això li ha passat a un cosí que estudiava filosofia això a la UB, això, és a dir, m'ha anat amb el llarg dels anys.
Li va posar un 0.
Exacte. No? Vull dir que,
un amic d'un amic.
Un amic d'una friend of friend.
És això, és un amic d'un amic, és que té aquest nom, això.
Sí. Per tornar a l'Alba i a la filosofia, hi ha diferents referents, ara que hem començat a obrir i a dir altres autors. Home, a mi m'ha agradat molt una tragicomèdia de Quim Monzó, que sí. Hi ha aquí un bon homenatge. Quim Monzó, que aquest any és el Grinch de Sant Jordi, també de manera així mig camuflada, no? Doncs aquí hi ha un conte seu, també, que suposo que la protagonista tenia present, no?
Sí. O sigui, el relat que menciono a consum preferent és La fe, de Quim Monzó, i per mi, o sigui, és un exemple claríssim com, és a dir, el llenguatge, no, i la comunicació es pot deformar i bàsicament crear-ne noves identitats. No és una parella que comença, una li posa en dubte a l'altra si l'estima, no? I l'altra diu que sí, però a través, no, com quasi d'un mètode socràtic, no? I per què? Al final, doncs, s'acaba posant una crisi matrimonial, no? O sigui, espectacular, no? Llavors, clar, per mi, en una situació en què l'Alba, la narradora, doncs, té uns problemes de comunicació més que evidents amb l'Uri, no? Amb aquesta persona de qui està enamorada i es veu, doncs clar...
Diu follamic,
Sí, gràcies, David.
Home, és que...
Sexafactiu, relacions sexuals, no podia més.
No. Podem dir les coses tal com són o com són escrites, si més no. Faltaria més.
Gràcies. Doncs clar, doncs... li connecta, no, la seva pròpia situació amb aquest conte de la fe d'en Monzó, i bàsicament per imaginar-se com seria la seva conversa final amb aquesta persona de qui no té una conversa inicial, no?
Un altre referent és La Rodoreda.
Això mateix.
És escrit amb l'article amb majúscula, no? I La guerra de La Rodoreda, una lectura, doncs suposo que és de batxillerat o de l'ESO, i que és també per l'Alba, això, el referent de... el gran drama, aquella cosa amb la qual les seves, els seus dolors, les seves misèries, si volem dir-ho així, els seus problemes, doncs són tan poca cosa que no gosa expressar-los en veu alta, no? Davant d'aquestes proporcions immenses del dolor de la guerra real de la Rodoreda, no? També és un altre referent del
sí,
relat, no?
Sí, de fet, ja surt a la primera pàgina, no? Diu, no hem viscut cap guerra.
Exacte.
Com les de la Rodoreda, no? I que per això és una lectura obligatòria a la selectivitat, és a dir, que n'hi ha com una instrucció, no, del que ha de ser un malestar, del que és el dret a la queixa, no? I bé, jo crec que tot això passa per l'autoconsciència crítica de la narradora, no? Que al final és lògic que la tingui perquè és una persona lletrada, no? Amb certa formació, i que vulguis o no, sempre fa que el sentit de la seva experiència entri en comparació amb altres conceptes i amb altres identitats, no? Llavors, això, per exemple, la fa dur, doncs, a no comunicar-se o a dir el que li passa amb la boca petita, no? Perquè sap que és el malestar en majúscules, la vocació en majúscules, la guerra en majúscules.
Trobo que això és un bon retrat, diguéssim, no pas generacional, sinó intergeneracional. Vull dir que a la novel·la hi ha com una col·lisió d'egos ploraners, no? Vull dir, començant pel de la protagonista, amb les raons que pugui tenir, no? Però tothom vol que algú li digui pobret, que se senti legitimat davant del món per queixar-se, no? Però, és clar, es troba això amb els exemples de les guerres de la Rodoreda o amb el del World Press Photo, aquestes tragèdies, doncs, d'unes dimensions que, davant d'elles, la seva circumstància personal és tan i tan petita que no gosa aixecar la veu, no?
Sí, i jo crec que això, per això és molt... M'agrada molt una cosa que va dir l'escriptora Roser Cabré quan va llegir Consum Preferent, que ella va llegir la identitat o l'intent d'identitat de l'Alba, de la protagonista, com una identitat en contraposició a... I jo crec que té molt de sentit, sobretot en un marc de ciutat moderna, no?, on tota l'estona estem negociant amb altres realitats, no?, que ens posa per la cara, no?, amb tot el tipus de possibilitats, no?, que podem ser. Llavors, tota l'estona, al final, a nivell individual, doncs, et situes, però el punt de partida no és el propi, sinó des de l'alteritat, no?, i des de la negació.
És una ciutat moderna, però també hi ha un no lloc important, no? Perquè molts dels capítols s'obren amb referències digitals. Ella també viu, com tots vivim, en un món de simulacres fins a un cert punt, no?
Sí, de fet diria que, bueno, bàsicament és el que té més consistència, no? en la novel·la, no? De fet, passen moltes més coses en el seu cap o en la pantalla digital que no pas del tu a tu, no? De fet, és a dir, la seva millor amiga, amb la qui té un gran conflicte emocional que no acaba de resoldre, no apareix en cap moment en la novel·la. És a dir, ella li parla en el seu cap, s'hi enfada, recorda una conversació, no sap si quedarà o no després, però en la immediatesa del moment mai no apareix. I és una de les persones més importants per la protagonista. I jo crec que això... és una cosa, no?, que sol passar, no?, aquestes presències fantasmagòriques que per un mateix poden ser del més important i més significatives, però que a la fi no viuen amb nosaltres en l'espai-temps, no?
I el lector no sap tampoc què pensa de l'Alba, la Berta, o què en pensa l'Uri, o que no, només sabem què pensa ella, no? A vegades amb unes certes dosis de deliri, no?
Sí, i també sabem què pensa, que moltes vegades... aquest pensament en la narradora és a través d'una forma neuròtica, és a dir, ella es pensa en si mateixa projectant el que pensaran d'ella o el que podrien pensar perquè no entra en cert model o hauria d'actuar com la dona feminista que se suposa que ha de ser ara, com la folla amiga que se suposa de ser, com la treballadora, però és a dir, ella es pensa en relació a el que podríem pensar dels altres, reconeixent que hi ha uns certs codis significatius avui dia, no? Al final és el problema de l'autoconsciència, jo crec que és molt, molt paralitzadora.
La imatge dels giròvecs, no? Això que sobre tot.
Gira el mundo, gira. Parlant de cançons, Mònica, abans d'acabar, i també sobre cançons, coneixes el projecte Cantut?
Sí.
Ho dic perquè també m'hi ha fet pensar aquesta idea d'anar enregistrant i transcrivint cançons populars del país. En fi, també és un projecte amb en Carles Vela i en San Josex, nascut a Girona, precisament per anar recollint el cançoner popular i revisar les cançons de transmissió oral. L'oralitat també té molt a veure no només amb les històries, amb les narracions, sinó, com hem sabut, amb la música. I avui el Cantut, o una de les cançons del Cantut, també ens servirà per cloure.
Filosa de veu reganyosa que sempre treballa al mig del carrer. Jo explico la història que em sé de memòria. Veniu a la vora que vos la diré.
Som-hi amb la vella filosa, perquè de filar també va l'art de narrar i d'anar lligant i cosint històries, com les històries que ja hem de dir un plural en aquesta novel·la de la Mònica Batet, Una història és una pedra llançada al riu, que avui hem après que comença, o si més no en l'apartat gestacional, comença amb les 5 cançons que es clouen, però que està especularment lligadíssima, com tota la recerca que fan els protagonistes. Per tant, llegiu-la perquè disfrutareu molt, des de molts punts de vista, publicada a Angle. Gràcies, Mònica, per compartir avui totes les històries, totes les rondalles i les que vindran.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Andrea Genovart, amb Consum Preferent, recordem-ho, Premi Llibres d'Anagrama de Novel·la, també amb totes les històries, totes les coses que li passen sobretot al cap i per dins aquesta Alba i tota la gent amb qui té relació amb una novel·la que jo crec que també trobarà molts miralls amb molts lectors. Per tant, gràcies, que vagi molt bé. Feliç Sant Jordi a totes dues.
Gràcies a vosaltres i un plaer, Mònica.
Sí, un plaer també.
Adolf Beltran, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Bon Sant Jordi a Jordi Puntí.
Igualment.
Doblement, bon Sant Jordi. Doblement, deixeu-me recordar, demà, diumenge, Diada de Sant Jordi, al Passeig de Gràcia amb Consell de Cent, Catalunya Ràdio, programació en directe, i nosaltres també hi serem, de 3 a 4, Ciutat Maragda especial, amb literatura, ja veureu, personatges convidats especials, sense revelar gaire cosa més. Allà hi serem, com sempre, amb la Rosa Silloé també, la Dolors Joanola. Per tant, amb bona Diada de Sant Jordi a tothom, ens trobem demà, i tothom a llegir.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Pare, tot jove encara, treballa i ensenya també els teus fills. Va dir en el meu pare, ets jove tu encara, treballa i ensenya també els teus fills.